La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, és un quart de 10 del matí del dijous 5 d'octubre de 2023. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, de Cugat Mèdia, la tertúlia per prendre el pols de la ciutat amb l'opinió del que anomenem Societat Civil Sant Cugatenca. Totes les tertúlies, ja sabeu, les podeu escoltar a través de la ràdio analògica, la ràdio de sempre, la de les ones, la de la rodeta, la 91.5 de la FM, però també a través d'internet, a través de la web www.cugat.cat, ara en directe o després en format de podcast. Saludem ja, sense perdre més temps, els tertulians que ens acompanyen avui a l'estudi 1, l'estudi Ramon Barnils de Ràdio Sant Cugat. Per un costat tenim a Eva Blanco, consultora de comunicació. Molt bon dia.
Bon dia.
I ben retrobada, que encara ens havíem vist després de les vacances.
Després de l'estiu encara no havia tornat.
Molt bé. El mateix amb Eduard Gené, activista cultural. A l'antena de Ràdio Sant Cugat ja fa dies que el podeu sentir, però aquí a la tertúlia és el primer dia.
Bon
Què tal?
Dia.
Molt bon dia. Molt bon dia, Eduard. I avui s'estrena Amanda Bernal, antropòloga i gestora cultural, que ens fa molta il·lusió que s'incorpori a la plantilla de tertulians d'aquí de la ràdio.
Bon dia, moltes gràcies per la invitació.
Bon dia. I José María Percebal, escriptor i professor universitari, que també és el primer dia després de les vacances que ens veiem.
Bon dia.
Avui parlarem molt d'escoles, val? Perquè fa un mes, tot just, que van començar les classes, demà exactament, el dia 6 d'octubre, farà un mes clavat que van començar les classes, i la veritat és que el curs escolar a Sant Cugat ha començat una miqueta escalfadet. Les associacions de famílies d'alumnes han denunciat, i han fet públic, han elevat a públic, retallades de l'Ajuntament en l'escola pública, i de fet, fins al punt de que van plantar el consistori en l'acte que sempre es fa d'inauguració del curs escolar. Va ser l'acte dimarts, normalment hi van tots els actors del món educatiu de la ciutat, i les AFAs, hores abans, van enviar un comunicat per dir: nosaltres no hi anirem, i no hi anirem per això, perquè estem diguem, farts de les retallades. Concretament, la coordinadora d'AFAS, d'aquí de la ciutat, que agrupa a totes elles, denuncia que l'Ajuntament ha decidit anul·lar activitats i reduir beques de material. L'entitat també lamenta que encara no s'hagin pagat les subvencions per a vetlladores dels dos cursos passats, i que des de la regidoria d'Educació s'hagi donat l'ordre de no començar certes activitats mentre no s'aprovi el pressupost de 2024. Des de l'Ajuntament, diuen que no hi haurà retallades, però han admès que hi ha activitats que no han començat, precisament perquè fins que no s'aprovi el pressupost del 2024. I, a més, l'alcalde, el dia de l'acte aquest d'inici de curs, va dir explícitament que no es retallarà el pressupost en allò que sigui essencial dedicat a les escoles. La realitat és que això està passant, és a dir, hi ha activitats que no han començat, que no s'estan pagant. Està una mica dins el context que s'està parlant també ja des del dia 25 de setembre, que va haver-hi la roda de premsa del tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugueroles, que va explicar la situació econòmica de l'Ajuntament, amb un dèficit o una previsió de dèficit pel 2023 que podia arribar als 25 milions, potser es retalla, però tampoc no anirà gaire lluny d'aquesta xifra. I, per tant, en aquest context, doncs, bueno, estem començant a veure on s'estan tocant coses que, segons sembla, no seran essencials, però de moment no s'estan pagant. Comencem. Què us sembla? Amanda, vols començar tu?
Sí, a mi només començar em sorgeix la pregunta de què és essencial, no? Perquè sempre hi ha, o sigui, quan hi ha una sensació reiterada de precarietat, no?, de mancança amb qualsevol dels sectors dels que estiguem parlant, vol dir que hi ha d'haver una revisió de les bases de des d'on s'està construint l'estratègia, la inversió pública i de més, no? Llavors, jo no sóc especialista en educació, però sí que puc dir que, ostres, aquesta sensació de mancança constant vol dir que allò que s'està considerant com bàsic des de l'administració no és allò que s'està necessitant com bàsic en el servei educatiu. Per tant, jo primer començaria per un procés participatiu de veritat en quant a recollir quines són les mancances que s'estan considerant en les escoles, quins són aquells petits detalls, perquè a vegades són coses molt grans i de vegades són subtileses que ens podem trobar que realment estan marcant molt la diferència, i que és aquí on s'ha d'apretar.
Clar, que en aquest context, no, quan parlem de vetlladores, de què estem parlant, no? Ho poso un exemple. Doncs són persones que, diguem, ara l'escola, diguem, l'escola pública és inclusiva, no? És a dir, inclou nens que tinguin algun tipus de dificultat, en diferents graus, etc, i tenen algun tipus de dificultat, però a canvi de incloure dins d'un grup persones, diríem, amb algun tipus de dificultat, fa un reforç amb una vetlladora, precisament perquè una única professora amb una classe de 25 no es pot fer càrrec de tots els nens i nenes, i més si hi ha alguns que et puguin tenir algun tipus de dificultat. Doncs és en això que ara no tenen les escoles en aquest inici de curs. Segons l'Ajuntament, diu que a partir del 2024, quan hagin pogut aprovar el pressupost, sí que hi haurà diners per pagar això, però ara no n'hi ha.
A mi, si em permeteu, jo sóc molt més forta amb aquest tema. L'escola pública no es toca, això d'entrada. Segona, tot és essencial. I tercera, no tenir els pressupostos tancats amb el que fa referència a tot el que té a veure amb l'escola quan l'escola comença sempre comença l'any abans, em sembla vergonyós. Sempre estem igual. O sigui, escola, sanitat, gent gran, és on pateixen més les retallades i és on mai haurien d'haver retallades, tot el contrari, és on hi haurien d'haver sempre més inversió. L'Ajuntament no sap realment el que necessiten les escoles, perquè jo crec que en general, i no parlo d'aquí només, això crec que és un mal endèmic en general d'aquesta societat, no entenen les necessitats de les escoles. Jo tinc dos germans professors i us puc assegurar que passa a la pública i passa a la concertada. I sempre hi ha mancances. Sempre hi ha mancances de personal, sempre hi ha mancances de vetlladores. Cada vegada se'ls exigeix més. Tot el que comentaves, el tema de la inclusió, és una realitat i és així. Cada vegada hi ha nens amb necessitats més especials, que em sembla fantàstic que per fi puguin anar a l'escola, però això significa que necessites més reforç. És que em sembla increïble que estiguem encara discutint si és essencial o no és essencial, si tenen el pressupost o no el tenen aprovat, però què és això? O sigui, no, ho sento malament, o sigui, molt malament, o sigui, trobo que hem començat molt malament.
Jo intentaria centrar-me en una cosa abans de jutjar, i és que efectivament aquest ajuntament que d'entrada ja és difícil d'entendre pensant en el tripartit anterior, i un d'aquests que formava el tripartit ara està integrat en aquest, amb un acord que a mi em sembla bo, em sembla que es posessin d'acord, seria bo, perquè a més, com sempre, quan parlem de quin partit és, a vegades ens oblidem de quines persones són, i és important considerar quines persones són, i sobretot amb un govern municipal. El problema econòmic que apuntava l'Albert és fonamental per entendre segons quines coses. I en aquest cas concret, us podria dir que jo tinc una filla que és mestra, doctora de Can Mates, i a la seva classe té una vetlladora. O sigui, no li han tret la vetlladora, la continua tenint. L'altre problema és si aquestes vetlladores, com s'apunta, han cobrat o no han cobrat. Però vull dir, continua sent. La segona història que ens parlarem precisament del tutor de Can Mates.
Hauran de cobrar, vull dir...
Evidentment. El tema està en que hi ha un ajuntament nou,
bueno, nou,
sí, que cometes, que la primera cosa que es proposa és dir hem de canviar el sistema econòmic que fins ara ha fet a l'Ajuntament. I el primer que fan és un error garrafal, que és pujar-se el sou.
Exactament.
Sí. O sigui, entrem en una acció que es contradiu immediatament i que jo personalment us ho puc dir perquè conec a moltíssima de la gent que està... No puc entendre. No la puc entendre. Perquè podríem dir aquest augment de sou podria suplir moltes coses del pressupost, més igual, si fossin moltes o poques. És el concepte. El que falla és el concepte. El problema de les escoles... entraria en una altra consideració. Per la meva experiència personal i per la meva filla traslladada, i una altra també, Sempre en els grups de pares i mares de les escoles hi ha gent que es queixa sistemàticament. Al marge del programa que tingui aquella escola, que té un programa establert des de la direcció i tots els components, es planteja un tipus determinat de programa que té la capacitat de poder-ho fer i que sigui diferent. I sempre hi ha algú, sempre hi ha algú que no està d'acord, com és lògic, com és lògic, i que incideix molt en aquesta, en aquest moviment que es produeix a l'escola. Per tant, diríem, intencions de l'Ajuntament són eliminar tot el contrari, però hi ha una altra declaració molt empipadora, no va dir emprenyadora, i dic emprenyadora perquè és molt més contundent, i és una regidora d'ensenyament no pot dir que és millor o que s'ha de protegir l'escola concertada. No. L'escola pública. I si tenim un problema des de la primera autonomia de Catalunya, perquè en aquell moment no existien prou diners ni prou escoles perquè totes fossin públiques, i es va fer el pla de concertació, el que no pot ser és que al cap de 40 i pico d'anys continuï el pla de concertació. On anem a parar? Anem a parar, el de sempre, per les coses principals, primordials, no hi ha els diners necessaris. A on van aquests diners? Per què s'escolen aquests diners? Per foradets? Per poner-me a veure aquesta hora del matí?
No, encara no ho sé. No s'hauria de tocar. O sigui, l'escola pública no es toca, igual que no es toca el que hem dit, sanitat i...
M'has obert molt fronts i crec que, José María, amb aquest ventall més ampli, qui t'hi veus més amb cor, no? De parlar.
Estic totalment d'acord amb els meus companys, és a dir, que passa una cosa, és un tema, no pots relativitzar-lo, és un tema, en el tiempo siempre se habla de la escuela pública, es el tema de las democracias, ¿no? Desde que finales del siglo pasado, finales del siglo hace dos siglos, perdón, ya, se empezó a decir lo de la escuela pública, es el tema, ¿no? Nuestras sociedades se evolucionan gracias a la escuela pública, ¿no? Y eso parece que es un consenso general, por lo tanto, de acuerdo, no es un tema de ahora. Segundo, es un tema europeo total. Francia está conmovida con el nuevo ministro de Educación, un chico de 33 años.
Ha puesto patas para arriba la educación. No he entrado en el detalle, pero he visto...
Que viene de la escuela privada, de un colegio de élite que era como el Pilar de Barcelona, de Madrid. ¿Te acuerdas de aquello del Pilar, que era la élite de Madrid?
Donde salió Aznar y compañía.
Pues allí han salido todos los macronistas, que se llama la escuela alsaciana. Con lo cual hay grandes peligros en Francia, es el templo de la escuela pública, ¿no? De que tengamos una privatización, ya la hay, ¿no? Pero una tendencia, así que tenemos estas dos cosas, ¿no? Y yo en esto soy pragmático. La escuela privada en Cataluña fue un factor fundamental en la en los años 60-70, era el núcleo, bueno, un núcleo, ¿no?, que tenía con respecto a el catalanismo, es decir, que tuvo una función, ¿no?, que ahora ha asumido la pública, con lo cual yo creo que se ha podido liberar, así que no es necesario tampoco esta ayuda. Y termino, porque yo ya digo, de este asunto concreto conozco poco y te lo he advertido antes,
sí.
¿No? Pero respecto a lo que sí que voy a decir de lo del pueblo, la escuela pública también es un punto en un pueblo muy raro como es San Cugat. Y luego lo ya.
Això de raro ho has d'ampliar una mica,
sí, sí. Com t'has dit, emprenyador, pues jo digo raro, así no, de teves paraules mediàtiques.
No, igual el concepte raro que fa servir ara. No, t'entenc. Quan et van donar les dades d'inscripció a l'inici de curs, no arriba, és gairebé el 50%, però no arriba als alumnes de la pública.
Sí.
És a dir, de tot, del total de Sant Cugat, que em sembla que eren uns 17.000, un 44% o així anaven a la pública i la resta es repartien entre la privada i la concertada. Això ja et diu, segurament aquest percentatge en altres ciutats no és així.
Ni en nombre d'alumnes ni amb aquesta distribució. Mm-hmm. Això és evident. El que passa és que aquesta distribució que dius també té molt a veure en quin tipus, o sigui, quins són els alumnes i les alumnes de les escoles públiques i quins de les concertades i quins de les privades. Mm-hmm. És a dir, origen social, origen econòmic...
I la varietat de concertades que hi ha en Sant Cugat, que també...
Oh, ai, sí, i tant,
Que també és un...
I tant.
És un... Com inclús una escola japonesa.
Clar, el tema,
tenemos de todo aquí.
El tema,
amb raro volies dir divers, no?
En cierto sentido, però ara te lo
vol... Es un matiz.
Sí, también. Tiene parte de ese asunto que Sant Cugat es muy diverso, lo cual es una maravilla, por la riqueza que... No es negativo, todo lo contrario.
Uh-huh. Està clar. De fet, quan es parla moltes vegades de si hi ha o no segregació, no? A Sant Cugat o a la pública, segurament les ciutats del voltant deuen dir segregació. Quina segregació hi ha a Sant Cugat en comparació amb la que hi ha, segurament?
Home, pensem el tipus de ciutadà mig de Sant Cugat. Uh-huh. O sigui, més europeus, o sigui, l'origen europeu, més que, en percentatge, més que Barcelona capital. En percentatge, vull dir, sobre la població. Universitaris, el més alt. PIB, més alt. A les més piscines, més gossos que ningú. Vull dir, escolta'm, més tot. Més tot.
Ahir va sortir el rànquing i sempre estem allò entre 1, 2, 3, dins el podi de ciutat amb més renta a Catalunya, i ara surt que estem al tercer. Hi ha Matadepera, bueno, Sant Just i...
Que hi ha algú que ha canviat de domicili. Quan jo en canvi de domicili surti a Sant Cugat, pujarà, però de forma brutal.
Molt bé, molt bé. Doncs el segon tema està molt relacionat amb aquest primer, que és el de l'escola pública, però amb una mica de matís, perquè relacionat, com dèiem, amb educació i els pressupostos municipals. L'AFA del Turó de Can Mates, que una escola que coneix molt bé l'Eduard, i l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès han fet realitat un projecte, van presentar tot just dilluns, perquè els infants d'aquest centre educatiu disposin d'ombra al pati exterior. Que dius, que no en tenien? No, hi ha moltes escoles en aquesta ciutat que no. De fet, hi ha 9 escoles, 9 AFAs, que s'han ajuntat i per demanar ombres a les escoles, als patis de les escoles, perquè més ara que, clar, el temps de calor, abans era allò, l'última setmana de juny, i bueno, es podia suportar. Ara, com bé sabem, gairebé des de mitjans de maig i tot el setembre fa molta calor i molt de sol, i a l'hora del pati, si no hi ha ombres...
I
octubre, que ja hi som. Doncs es reclamava això, i l'AFA del Turó de Can Mates ha acabat pagant, ell, l'AFA, és a dir, els pares, les famílies, han acabat pagant una cúpula closca, que van batejar els alumnes, formada per 300 làmines de fusta, que com deia, ha suposat a l'AFA una despesa de 3.500 euros. L'AFA, quan es va presentar, ho va celebrar, però per l'altra va lamentar que hagin hagut de pagar-ho ells i que no hagi sorgit de l'Ajuntament. També han lamentat els tràmits burocràtics que s'han hagut de superar, ja que si ho hagués hagut de fer, si ho fes l'Ajuntament directament, hauria sigut tot molt més senzill i molt més ràpid. El dia de la presentació també hi havia l'alcalde, Josep Maria Vallès, i va explicar que en els pressupostos del 2024 es dotarà els centres educatius d'una partida perquè es puguin construir aquests espais d'ombra. Llavors, aquí potser més enllà d'això, no?, que ja ho hem parlat, de les deficiències, és, un, la importància de que hi hagi ombres als patis, que en la majoria d'escoles públiques no n'hi ha, i l'altre és, això qui ho ha de pagar? No? O sigui, això és estructura o és manteniment? Perquè les escoles les construeixen la Generalitat, les paga la Generalitat, i el manteniment de les escoles ho paga l'Ajuntament. Llavors, això, un espai d'ombra, un tendal, un tan senzill tendal, o una cosa una mica més elaborada, com pot ser aquesta cúpula que han posat al Turó de Can Mates, això és estructura, això és manteniment, qui ho hauria de pagar? Està clar que els pares no, com és en aquest cas, però aquí hi ha una mica de debat, no? Bueno, no sé, com ho veieu? Amanda, va.
Primer de tot, dir que per mi l'escola pública de Sant Cugat és brillant en termes de qualitat educativa. En segon lloc, dic que, per exemple, jo 9 anys de la meva escolaritat la vaig passar en un edifici provisional de l'escola Collserola, el qual ja és com, bueno, una mostra com d'aquesta manca d'inversió en infraestructura. Des del meu punt de vista, aquesta necessitat hauria d'estar coberta per la inversió infraestructural. És a dir, per mi és un tema de Generalitat i el manteniment, òbviament, pues, ha de ser un tema municipal. Em sembla increïble que hi hagi escoles que no tinguin ombra. O sigui, em sembla com una necessitat, bueno, el que dèiem abans, no? Bàsica, brutal. I aquesta col·laboració que s'ha fet amb l'Escola d'Arquitectura em sembla molt interessant i em sembla que hauria de servir com a exemple de cara a la inversió pública que s'hagi de fer. És a dir, si existeixen aquestes possibilitats, en comptes de concursar, no, amb altra, jo entenc que hi han d'haver concursos moltes vegades per fer aquest tipus d'inversions, però aquestes col·laboracions entre centres educatius per poder ampliar infraestructuralment els centres em sembla brutal, sobretot amb l'emergència climàtica que hi ha, doncs, amb el tema de la ecoconstrucció, que és una mica l'estil d'aquesta cúpula de plaques que s'ha fet. Crec que és molt interessant i que aquesta hauria de ser, o sigui, crec que aquesta acció que s'ha fet des d'aquesta AFA ha de ser l'exemple clau per el tipus d'inversió que es vagi a fer per ampliar aquestes, aquestes zones d'ombra de les escoles. O sigui, crec que per mi és un exemple, bueno, brillant del que s'ha de fer a partir d'ara i que ha sortit d'una iniciativa pagada pels pares, doncs ara, doncs, aviam que l'entomi l'administració, sí. No?
I em sembla que, si no m'equivoco, una mare de l'escola diria que és arquitecta i forma part de l'escola d'arquitectura o té algun tipus de vinculació, sí. Llavors, per tant, ha sigut... Això ajuda, no? Però sí, sí.
No, estos diálogos es que son absolutamente necesarios. Yo que tengo una aprensión relativa a la carrera de arquitectura, porque decidió por el perspectivismo, es decir, por tener cosas que con la perspectiva son magníficas, pero muchas veces, Calatrava el ejemplo, son imposibles de vivir, de habitar, de todo, ¿no? Esta manía de que aquí ya nos ha afectado en el pueblo. No es por la urgencia climática solo, y ni no porque yo sea andaluz de origen, y la sombra, y el patio, me flipe que me flipa, ¿no? Porque es un modo de vivir y de controlar el ambiente, el calor tanto como el frío, ¿no? Bastante interesante. Aquí tuvimos un caso, la plaza esta, yo estuve, bueno, neurótico con lo de las moreras, que los quitaban para que se hicieran la foto del monasterio más guapa, ¿no? Con lo guapas que eran las moreras y esa plaza llena de árboles.
Y ahora
tenemos una plaza que se muere de calor y que meterle cosas. Bueno, pues las escuelas es lo mismo.
Se puede jugar al fútbol muy bien.
Sí, bueno, y cuidado si eres anciano. Y pasas
como
medio en plena partida de fútbol.
Hombre,
más de un balonazo se lo has llevado, ¿eh?
Tienes gran peligro. No, de momento no, crucemos los dedos.
Pero todavía es por dar risca, ¿no?
Sí, no, plazo todavía es un tema. Es un tema de vida. Es el centro del pueblo mítico, ¿no?
Claro.
Sí, raro. Ahora es rara.
Ahora es una plaza rara.
Bueno, y esto lo hemos sufrido. Bohigas destrozó Barcelona, de una manera posnuclear, porque acababa con los árboles. Hizo de la Plaza de la Catedral esa cosa monstruosa que también es inatravesable, que no tiene vida, la Plaza de la Catedral. Hizo plazas sin vida. Y se han hecho en pueblos, en ciudades y en las escuelas. Y al revés, cuando ya se tiene la escuela, se da uno cuenta de que tienen los niños en el patio y que se mueren de calor y que hay que darles vida a esos patios. Es decir, no puedes estar en un patio en donde, si el niño ya se cae, tiene un peligro de accidente porque todo es cemento, ¿no? ¿Sí?
Totalmente, sí.
Por tanto, el diálogo, quiero decir, el diálogo es absolutamente necesario.
Es que, además, estoy totalmente de acuerdo. Además, es una oportunidad... no sé en quin idioma parlo. És una super oportunitat per inclús obrir concursos en què participin fins i tot els mateixos nens i nenes de les escoles, no? O sigui, em sembla una oportunitat molt bona. Ara bé, això no ho han de pagar els pares. O sigui, claríssim. No ho han de pagar. Això és un tema d'infraestructura, estic d'acord amb tu, claríssima, i després el manteniment ja s'encarregarà l'Ajuntament que pertoqui, però que no ho han de pagar els pares. Però em sembla una una idea boníssima, o sigui, col·laboració, concurs obert, que hi participin nens i nenes, que els animi amb la seva creativitat, amb innovació, i fins i tot empreses de Sant Cugat que volguessin participar, que hi poguessin aportar. A mi em sembla una idea boníssima, o sigui, haurien d'aprofitar-ho.
Tu has apuntat una cosa molt interessant, que és aquesta última.
Sí.
O sigui, a veure, això és una infraestructura i, per tant, totalment, això ho ha de pagar el govern de la Generalitat.
Totalment.
Això no hi ha, és a dir, això no hi ha cap dubte. La Conselleria d'Ensenyament és la que ha de fer cara. Però ja sabem com està el pressupost aquest. És un pressupost que va baixar el 2008 de forma fulminant. No ha anat augmentant. És a dir, ha anat augmentant, però, evidentment, entre l'augment i l'augment del cost de la vida a l'IPC, no ha augmentat realment. I en aquest moment tenim un pressupost d'ensenyament que en el fons és inferior al que hi havia abans, tot i que abans ja no era el que havia de ser. I a part d'això, com apuntaves tu, Albert, doncs aquesta persona que està vinculada a l'ETSAP, doncs és la que ha fet tot aquest tràmit, no? I al final han arribat a la conclusió de fer-ho així, un acord intern entre l'escola, entre la direcció de l'escola i a l'AFA corresponent. Però és que això no hi ha dubte, això és una infraestructura, però no aquí, no en aquesta escola, totes.
Sí. És que això ha passat ara, quan aquells dies de tanta calor del maig i principis de juny, les classes no climatitzades, que n'hi ha moltíssimes, han acabat els pares pagant un ventilador per posar-lo a dins l'aula.
I els patis de les escoles també són camps de futbol. O sigui, camps de futbol pels nens, algunes nenes que diuen, no, jo també jugo, i les nenes assegudes lateralment, doncs explicant-se, i ara algunes d'elles amb el mòbil, evidentment.
Això ara, pel que jo sé de la majoria d'escoles, s'està intentant controlar, perquè no passi això dels patis futbolitzats,
ha canviat.
Només un dia a la setmana, cadascú busca fórmules diferents, però s'intenta canviar això. Abans era així.
Era així de forma automàtica. I després això no hi canvia, afortunadament. Que a vegades quan sento segons quines declaracions de segons qui, em sembla que no. Tu deies el segle XVIII. El siglo de oro. No, el siglo de oro ja.
Sí, sí.
Segons quines declaracions. Sobretot el president d'Extremadura, ex-president d'Extremadura.
Ui, no m'obris aquest meló.
No, és que no puc evitar-ho.
No pots evitar-ho. T'has aixecat avui de mala gaita.
Jo l'he llegit aquest matí, no havia vist.
Sí, sí, déu-n'hi-do. No, el que dèiem d'això dels pares, com contribuïm amb les escoles i tal. Jo porto els meus nens a una escola de Rubí, jo soc de Rubí, i el gran ja està a l'institut, però el petit encara està a l'escola. És una escola molt, molt vella i li cal molt manteniment. Un manteniment que l'Ajuntament no fa, i s'ha institucionalitzat una cosa que és molt maca, que en diuen el bricodia, que és l'AFA organitza els pares, anem un dissabte i un diumenge al matí a fer les reparacions, perquè hi ha molts pares que són manetes, que saben, pintes aquí, pintes allà, no sé què, fins i tot vam posar una mica d'ombra, res, quatre fustes i tal, que va pagar l'AFA, evidentment. I clar, dius, mira, és un dia bonic, però te'l mires de lluny i dius, què coi estem fent? Què
coi estem fent? Veig un doble filó, perquè és com quan hi havia els grups de suport veïnal, perquè institucionalment o administrativament no es podia arribar a donar els serveis de salut que calien. Estan molt bé les iniciatives comunitàries, però cuidao.
Sí, sí, no, totalment.
Bueno, només volia dir això.
No, és així.
Està
és
molt
així.
Bé, eh? O sigui,
però jo algun dia que estava allà pintant la brana, però m'agafava d'allò i dic,
sí, sí,
què estic fent? O sigui, realment jo ho he de fer. Jo, tots els que estem allà, hem de fer això.
Jo et trucaré, Albert.
Et vinc a pintar la brana.
Quan tinc una necessitat a casa.
Sí. Jo tinc una foto,
Fent això.
Fa 30 anys, al pis.
Doncs mira, doncs hi ha coses que no han canviat.
L'única vegada en mi vida que he
escogit un pincel.
No, però superbonic. Jo anava a l'escola Bressol a la Gargot i cada any els pares i l'alumnat es pintava un mural. Sí. Són iniciatives precioses.
Un mural ho pots entendre com una decoració, no? És un plus. Però el propi manteniment, no?
Bueno, d'entrada és que no sou ni professionals del tema, hi pot haver risc inclús de que alguna cosa no estigui ben feta i després hi hagi una desgràcia, o sigui, ojo.
Sí, sí, sí. Tu sí que ho veuràs, eh, Josep Maria? Sí. Molt bé, doncs tanquem el tema així més educatiu i volia parlar-vos també d'una altra qüestió que també està generant bastant de debat, en especial a la zona del centre, però crec que és, segurament és un debat que es pot obrir a tot arreu com a concepte de comerç, perquè l'Ametller Origen està a punt d'obrir la... dins del Mercat Vell, no diré una parada, perquè no serà una parada, no, realment no. La meitat de les parades, se n'ha quedat 8 de les 16, per tant és el 50%,
50%, sí.
I ha generat molt debat entre els comerciants i veïns de la zona. Primer, ha generat el rebuig dels paradistes actuals, en especial d'un, que de fet va dir que presentaria una demanda, no sé si ho ha acabat fent, suposo que sí, contra l'Ajuntament i contra el gestor de... el que té la concessió del Mercat Vell, que es diu Gourmets Sant Cugat, precisament perquè consideren que això que és un supermercat, no és una parada, i per tant això perverteix el que és el concepte de mercat. Clar, tothom qui ha anat a l'Ametller Origen sap que és una mica un híbrid, sí que té forma de supermercat i de cadena, però quan entres a dins vols simular un mercat i té forma de mercat. Llavors veurem una mica quina serà la solució dintre del Mercat Vell, però en tot cas, i això també hi havia debat entre els veïns, no? Si això beneficiava o no el comerç de la zona, etc, etc. Nosaltres vam anar a parlar amb ells a Cugat Media i en general una mica d'escepticisme, però en general la sensació positiva de vinga va, jo creiem que anirà bé, o com un mal necessari, digueu-ne com vulgueu, no? però vaja, hi ha aquesta sensació al voltant del centre del Mercat Vell amb l'arribada de Ametller Origen, que de fet em sembla que s'està expandint a Sant Cugat, perquè ja n'hi ha dos i a Valldoreix n'està construint un altre.
Sí. Yo ahí sí que quiero decidir, pues es un venga, tema va, que me ha interesado María. Mucho hace años, el tema del pequeño comercio y la identidad de las ciudades, y la crisis que ya llevamos desde hace muchos años sobre el pequeño comercio y la derivación a las grandes superficies, más. Y por eso decía lo de San Cugat como situación rara, como ciudad rara, ¿no? Porque por una parte San Cugat, voy a hacer rabia, cuatro cosas. Primero, es una ciudad con una memoria histórica fantástica, es una ciudad pueblo, ¿no? Pero con una memoria, un monasterio, una historia. En segundo lugar, es una ciudad mediana, casi 100.000 habitantes o 100.000, realmente ya 100.000,
sí, sí,
¿no?
Sí,
y por lo tanto es una ciudad mediana, por tanto un pueblo no es, ¿no? Por tanto, tiene todo el problema del pequeño comercio en las ciudades medianas que necesitan ya las grandes superficies y que hay que hacer un diálogo, ¿no?, entre grandes, gran superficie y pequeña. Luego, en tercer lugar, es un apéndice de Barcelona, lo que un amigo mío llama las ciudades prótesis, que es un término horrible.
¿No? Es muy ¿Eh? Feo, pero muy, muy gráfico.
Es gráfico, ¿no? Sí, sí, sí. Es arquitecto.
Vaya.
Y por eso, me llaman las ciudades prótesis.
¿Y es, ¿no?, amigo tuyo? Porque sí. ¿Te has dejado los arquitectos? Como...
Sí, sí, no, no, tengo amigos.
Sabe que le quiere igual.
Sí, y
la, es perfecto, ¿no?
Y la cuestión es que, claro, esto también, con respecto a los comercios, a la compra y a todo, articula, lo digo igual para la escuela, ¿eh? Es decir, lo que estoy contando para la escuela es lo mismo, ¿no? Los problemas se transmiten en la concepción que tiene el usuario, habitante de San Cugat, Novingut. Yo llevo de los años 70 y soy un Novingut.
¿Y tan?
No, y tan, que soy un, bueno, pero... soy un Novingut para la familia de la Mevadona. Pues...
Jo soc de 65 i soc un nouvingut, escolta'm.
Encara no t'han donat el pedigrí.
Encara no.
I no he ballat el pagalí, Ivan.
Pues per això.
Un fallo total.
Ja ho saps.
Bueno, i la quarta, que ja desequilibra tot l'ambient, és que Sant Cugat és una ciutat d'alto standing en un rànquing que no s'ha dado tu obra. Això ja desequilibra la totalitat con alquileres de tiendas, con problemas. Entonces, esos cuatro elementos sí que serían cuestión de que los plantearan. A mí es simplemente la punta del iceberg de un problema, ¿no? Y con un problema que me lleva a otra cosa que me interesó mucho también. Es decir, la cuestión es, ahora tenemos, cuando comenzaban las franquicias, hicimos un estudio de comunicación sobre franquicias y un TFY. Sí, un TFY de franquicias, muy bonito, ¿no? La cuestión es, la franquicia coge un sistema por el cual tú pasas a ser dependiente y a veces esclavo, ¿no? O esclava, y por otro lado intenta mantener una coherencia de un café y monta un aspecto que muchas veces es interesante, pero que muchas veces también parece, y no voy a poner ejemplos del pueblo, parece parque temático o Disneylandia. Porque te hace un café colombiano, que es un estilo, ¿no? Como si fueras a un pub. Entonces, claro, también ahí hay que hacer un diálogo, y ahí tendría una función muy importante los ayuntamientos, para que la locura esta neoliberal de haz lo que quieras fuera también coordinada con los intereses de la identidad del propio pueblo. Yo me callo ya porque... Pero quiero decir que a mí me ha interesado y creo que es un tema mucho... incluso más amplio que la mía.
Seguro, seguro. Casi todas las anécdotas pequeñas tienen una raíz.
Pero, de todas formas, en la referido, referit, ara més, se sento en castellà i automàticament fem el canvi, no? El referit al Mercat Vell. Jo crec que el Mercat Vell, quan va deixar de ser el Mercat Vell, i va passar a ser allò que ben bé no hem entès gaire bé mai,
sí,
que era
un híbrid estrany,
ja està, ja es va espallar, ja es va espallar. Per tant, que entri ara a la Malla Origen, que li donarà un altre cop una mica de vida com si realment fos un mercat, malgrat no ho és perquè és una cadena i a sobre doncs, és la quarta botiga, doncs com a mínim recuperarà una mica la vidilla de mercat, tenint en compte que des de que es va deixar de ser mercat, per mi allò va perdre totalment el sentit, no? Per tant, bueno, jo malament del tot no ho veig, perquè ja et dic, com a mínim tornarà a tenir allò una mica el sentiment de que pots anar a comprar fruita, pots, tenen carn, tenen peix, tenen forn, tenen menjar preparat, tenen iogurts, vull dir, és realment com si fos un parades diferents, no?
És que el mercat vell, quan era el mercat estrictament,
exacte,
tot amb planta i pis i sota, doncs tenia les característiques ajustades al que era Sant Cugat en aquell moment.
Exacte.
Després es va intentar fer un canvi que consistia en fer una zona gastronòmica i a la vegada de mercat.
Però no va funcionar.
No, per això funciona molt. Jo, que a Madrid hi ha un lloc que és fenomenal, o sigui, extraordinari. Ha funcionat molt bé. I aquí no ha funcionat del tot, no sé per què exactament, perquè jo, en canvi, he vist la zona aquesta de les taules ocupant la meitat de la plaça de Sant Pere, abans plaça Pere Sant, doncs ocupades tota la nit, bueno, fins a l'hora que es poden estar, moltíssima gent, tot això en quina època. Per tant, no ho sé. Ara, el canvi amb Malla Origen. A Malla Origen, d'entrada, ja us he dit una cosa, de Malla Origen, com diu la paraula Malla Origen, tenen la sensació que estem parlant de producte de... Jo vaig comprar unes mongetes tendres fa una setmana que eren de Kènia. O sigui, fantàstic, fabulós.
Són d'origen.
Sí,
tenen un origen
canià.
Un origen
canià. Bé, no, l'intent, jo penso que és l'intent de no perdre l'espai. Però clar, què tenim? Quins problemes tenim? Primer, el Mercat Nou, que ja no és nou, perquè això del Mercat Nou, ja, clar, hi ha una zona de pàrquing que permet
sí,
arribar allà,
cotxe,
i a més permet no pagar el pàrquing si estàs dins, allà no passa d'un temps determinat. Automàticament això vol dir perquè aquesta seria una. L'altra, la gent caminant amb dos bosses carregat anar a comprar i no, cada vegada menys. Home, si en aquest moment jo tinc alguns veïns de la Floresta que passa bé a Amazon i els hi porta coses de menjar, vull dir, que imagina't. O sigui, la mentalitat del comprador, i segons les generacions, ha canviat tant, és tan radical diferent, que l'èxit que pugui tenir, jo us ho dic de veritat, no tinc ni idea. No ho sé, pot funcionar. És a dir, es pot mantenir de forma que no sigui, que no hi hagi pèrdues, perquè estem parlant d'un espai municipal. És l'espai municipal. Mantenir-ho, mantenir aquell espai, en aquella plaça, tenir aquest tipus de... Jo penso que és interessant. Ara, què és millor? Que hi hagi un súper, perquè és un súper.
Sí, és un súper. Tenen restaurant, també, perquè a Malla Origen té restaurant.
Sí, no, i ha anat augmentant. Des que va començar fins ara, ha anat augmentant. Ara, això respon a l'espai, al lloc, a la història, inclús podríem dir, de l'espai. Jo penso que no, en absolut. Ara funcionarà moltes de les botigues al voltant, gent que porten anys i anys i anys, sobretot dues, sí, que estan allà, que porten tota la vida, que jo conec des del 65, eh? Mm. Abans no ho sé. Doncs diuen que per ells els hi sembla que sí que funcionarà. Mm-hmm. Els hi sembla que sí, que hi anirà més gent.
Així aportarà més gent, sí.
No ho sé.
Bueno, no ho sé. Jo és que crec que ja no funcionava gaire bé l'altre, per tant, això és un intent més, no? A veure. Però el del pàrquing tens raó, eh? És veritat que...
Això és brutal, és
sí,
que, clar...
Sí, és difícil si no, fer si no una gran arribar, compra si no saps on deixar el cotxe.
Pots arribar al pàrquing sí, a baix, doncs... A,
sí, clar, a quatre cantons.
Només la ja, rampeta per pujar dalt i...
Sí, 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 tot aquell...
Jo, personalment, perdoneu, però considero que no hauria d'haver-hi un ametller origen en aquest espai, que és un espai municipal. Crec, estic super d'acord, de fet la gerent de la xarxa comercial crec que deia que era una desgràcia total el que havia passat amb aquest espai, i jo crec que si realment, és que per mi retorna una altra vegada la pregunta que ens sorgeix moltes vegades, que és quin model de ciutat volem. Mm-hmm. No, hi ha hagut una elitització total d'aquest espai, mm-hmm, i no em vull posar a romantitzar la meva experiència infantil, però era com quan, no? Recordo mm-hmm, quan jo anava amb la meva mare allà i que a més tots els nens baixaven per la rampa i hi havia una senyora que trenyava perquè no volia que baixés per la rampa, no? Era com sí, sí, unes memòries del Mercat Vell sí, molt sí, boniques. Sí, sí. Si realment es vol, jo per exemple crec que seria molt més beneficiós si realment es vol un model de ciutat que aposti per als petits productors, etc. Per exemple, de fer parades rotatives per cooperatives o un concurs de petits productors, que hi hagués una inversió pública perquè això fos possible fins que es pogués assentar i funcionar de forma, no, com autosustentada. Però crec que col·locar un supermercat que ja té dos o més establiments a la ciutat, crec que només fa que, doncs això, com fer una, no? com animar una continuïtat d'un model que no estic segura que sigui el que volem. Realment volem aquest model? Bueno, mm-hmm, no sé.
Sí, sí, és una bona pregunta.
El problema econòmic aquí és que al Mercat Vell hi ha una concessió. És a dir, no és l'Ajuntament directament, és com que és una concessió...
Gourmet Sant Cugat,
Gourmet Sant Cugat, no? I clar, amb ells els hi han de sortir els números, però entens, si fos directament de l'Ajuntament podria decidir que allò no sortissin els números i assumir el dèficit que pugui tenir.
Assumir-ho tots.
Sí, sí.
Exacte.
Pel que tenim entès, es vol canviar una miqueta les condicions de la concessió per mirar d'ajustar i que l'Ajuntament pugui ficar-hi més mà que no ara. És a dir, que tal com està feta la concessió actualment, l'Ajuntament no pot tocar gaire res quan la cosa no funciona.
Clar, si apostem, perdona, per la sobirania alimentària, animem els horts urbans i després tenim un model d'elitització d'espais públics, em sembla que no té massa sentit. Mm-hmm. No?
Bueno. Sí, sí, em sembla que estem sí, plens de contradiccions sí, en aquest, en aquest sentit.
Que en este caso el diálogo tenía que ser general. Es decir, tenemos una cuestión que es la proximidad. Hay ayuntamientos que ya están pidiendo a los comercios que tengan una cantidad, porque eso, evidentemente, del origen es...
Sí, sí.
Totalmente vivo en una cantidad del entorno, obligada, porque ya no hay manera, si no pones obligada, te venden una esa de aquí vendemos productos de la tierra y luego te resulta que son de Almería. Muchas
como muy cerca.
Que está como muy cerca. Y de Kenia, y como decía Arcadio Oliveras, el arroz chino que me estoy tomando ha hecho unos viajes en avión que realmente es muy internacional sus componentes, ¿no? Es decir, que pues eso es un diálogo. El otro diálogo es con el centro. Porque si vas desapareciendo. Que se van transformando todo en bares, que está muy bien un bar, pero estamos en una hiperinflación, ¿no? Antes había la banquitis y ahora hay la baritis, ¿no? Es decir, pues no, quiero decir que es el pequeño comercio tiene muchos...
Sí, tant. Va sobrevivint, eh? Vull dir, no ha desaparegut encara, però va lluitant contra molins de...
I va canviant de noms a vegades.
Exacte.
I hi ha héroes.
Moltíssimes gràcies. Fins aquí la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Com deia, moltes gràcies a tots quatre per venir fins a l'estudi 1 de Ràdio Sant Cugat. I els oients, ja ho sabeu, cada dimarts i cada dijous a un quart de 10 del matí per la ràdio, la 91.5 de la FM i també per cugat.cat. La tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Molt bon dia a tothom i moltes gràcies. Moltes gràcies.